Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui us volem parlar de com prevenir malalties cardiovasculars i com fer-ho a través de l'activitat física. Però això no ho explicarem pas nosaltres, sinó que la persona que ens acompanya, que és fisioterapeuta, ella és professional del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, a Mollet del Vallès, concretament una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, i el seu nom ja ens ha acompanyat en d'altres ocasions, és Ariadna Cots-Sapena. Benvinguda, Ariadna.
Gràcies, bon dia.
Anem a parlar d'això, de activitat física, però sobretot enfocat en prevenir l'aparició de factors de risc cardiovasculars, que sembla ser que molts d'ells els podríem evitar a través de l'activitat física. De quines malalties cardiovasculars estaríem parlant?
Mira, bàsicament, tots aquells trastorns que afecten l'aparell circulatori, és a dir, que estan relacionats amb el cor, amb els vasos sanguinis, ja sigui artèries, venes, capilars, val? Per tant, podríem dir malalties cardiovasculars com la hipertensió arterial, la insuficiència aguda de miocardi, fins i tot la insuficiència cardíaca o l'estenosi aòrtica, no? Totes elles es consideren malalties cardiovasculars, vale? Perquè bàsicament afecten a l'aparell circulatori i afecten a la seva funció, no? És a dir, l'aparell circulatori subministra a les cèl·lules de l'organisme oxigen i nutrients i transporta també substàncies de rebuig, com per exemple seria a través dels ronyons, no? Eliminem l'orina. Doncs totes aquestes funcions que fa l'aparell circulatori es quedarien afectades degut a aquestes malalties que et comentava.
Mm-hmm. I llavors, jo vinculava activitat física com a prevenció d'aquestes malalties. És així? Qualsevol activitat física? Parlem?
Sí, en principi la prevenció, en termes generals, la basaria en el fet d'adoptar un estil de vida saludable, no? Aleshores, aquest concepte d'estil de vida saludable inclou diversos termes, no? Tenir una vida saludable influeix de manera directa en el nostre benestar, en el nostre equilibri personal, en la nostra qualitat de vida. Aleshores, aconseguir-ho dependrà també de l'estil de vida i dels nostres hàbits diaris, no? Un d'aquests hàbits diaris seria, per exemple, fer activitat física de manera regular.
Mm-hmm. Després aprofundirem en el que és aquest concepte de vida saludable, però sí que ens agradaria saber si tota aquesta relació de malalties cardiovasculars, adoptant aquest tipus de vida saludable, es poden evitar? Quan s'ha de començar a treballar aquest tipus de vida saludable? Mm-hmm. Si ja des de ben petits hem d'acostumar-nos, no?
Sí. Doncs la prevenció, bàsicament, es centra en disminuir els factors de risc, no? És a dir, totes aquelles accions que ens predisposen a que ens apareguin aquestes malalties, no? Aleshores seria per una banda, evitar el consum de tabac, no? Evitar el sedentarisme, molt relacionat amb l'activitat física, també relacionat amb l'alimentació, el control de l'obesitat, vale? Perquè ja tot això ja ens derivaria a cert risc de patir altres patologies, com seria la diabetis tipus 2, el fet de tenir el colesterol alt, la hipertensió arterial, i fins i tot també altres factors de risc més a nivell social, no? com seria l'estrès, no? Recordem que també la concepció de salut actualment, no? Seguint el model biopsicosocial, ja no només contempla factors biològics i mentals en si, sinó també l'entorn i els factors psicosocials.
Mm-hmm. Entenem, que l'alimentació també juga un paper molt important, no?, en el que és aquest estil de vida saludable.
Ah, exacte. Vale. Seria, intentar augmentar, l'alimentació saludable. Inclouria augmentar el consum de fruita, de llegum, peix blanc, peix blau, no?, disminuir precuinat, etcètera, no? Relacionat també amb l'alimentació, reduir consum d'alcohol o evitar el consum d'alcohol, no?, i també inclouria també disfrutar del nostre temps lliure, no? A nivell, el que et contava, a nivell social, també intentar fer activitats de socialització per tal de mantenir una autoestima alta també.
l'Ariadna, la vegada que va venir, la vam presentar com el que és fisioterapeuta. Vam dir, doncs, no us penseu que us faran allò, doncs, massatges, sinó que us faran allò treballar, no?, i prendre consciència de com millorar aquest estil de vida. Mm-hmm. Sí que ens agradaria que ens proposessis allò, quina mena d'exercicis, perquè igual en aquestes sessions individuals o grupals que en feu, ens consta, igual hi ha usuaris o usuàries que diuen, jo ja tinc no? Jo ja sóc proactiu.
Sí,
no?
Sí.
Però igual ser actiu també deriva en que tens més estrès i llavors ens estem perjudicant.
Sí, a veure, l'activitat física, de fet tots fem activitat física, no?, en el nostre dia a dia, el fet de passejar el gos, cuidar els nens, regar les plantes, això seria un moviment del cos, no?, que comporta una despesa energètica que el cos necessita per fer les seves funcions, no? Tots fem activitat física. Ara bé, no tots fem l'activitat física suficient, és a dir, la que ve, hi ha uns estàndards que venen donats per l'OMS, no? I aleshores seria, per exemple, l'OMS recomana 30 minuts d'activitat física moderada durant 5 cops a la setmana. Vale? Seria com un estàndard que a partir d'aquí, en funció de l'edat, també les circumstàncies personals de cada persona, s'acabaria de definir una mica els objectius, però bàsicament és això, no? És no només que faci activitat física, sinó si és suficient aquesta activitat física que faig.
Clar, perquè activitat i exercici físic és el mateix, és a dir, jo surto a passejar i ja estic fent activitat física, no és suficient, he de caminar amb un ritme més ràpid, no?, del que faria jo en un passeig.
Ah, exacte. Vale? L'exercici físic en si és un tipus d'activitat física, no? La diferència seria que l'exercici físic és planificat, és estructurat i normalment és repetitiu, no?, i té un objectiu molt clar, que és millorar la nostra forma física. Val? Si nosaltres anem a caminar amb una amiga, està molt bé, no? És un acte social, ens relacionem, caminem. Val? Ara bé, si realment vull fer exercici físic, doncs el que hauria de fer és plantejar-me un objectiu. Per exemple, ara m'ho invento, però seria, si vull guanyar capacitat cardiovascular, doncs mantenir certa freqüència cardíaca per tal d'anar millorant la meva capacitat cardíaca, no?
S'ha dit que hem d'anar una miqueta més ràpid, eh?
Per tant, nosaltres, per exemple, atenció primària, els fisioterapeutes fem exercicis terapèutics grupals, però és exercici físic, perquè tenim uns objectius, vale? Els fem de manera planificada, estructurats, val? Després fem una revisió de veure si aquests objectius s'han arribat a complir, val? I sempre amb l'objectiu de millorar la forma física de, en aquest cas, els pacients o la població.
De fet, actualment, sobretot per xarxes socials, es diu, escolta'm, està molt bé caminar, però també s'ha de fer allò, no?, exercicis de cardio.
Sí, caminar és necessari, està molt bé, però a vegades no és suficient. En funció de l'objectiu que vulguem guanyar, des de millorar la nostra capacitat física, controlar el nostre pes, controlar el nostre colesterol, doncs a partir d'aquí, doncs un professional sempre ens pot ajudar a establir uns objectius i realitzar l'exercici físic concret que necessiti.
I quin seria allò a tall d'exemple? Evidentment, després cada persona s'ha d'adequar allò que dèiem, no?, les seves capacitats, la seva edat...
El més important és que la persona li agradi el tipus d'exercici que li proposem de fer, val? Que tingui certa afinitat, és a dir, si no t'agrada l'aigua, perquè no t'agrada mullar-te els cabells a l'hivern, per exemple, per molt bé que et vagi la piscina per fer per la teva esquena, doncs jo crec que és contraproduent, és a dir, els hem de convidar a fer un tipus d'exercici físic que creï adherència, que els agradi, que sociabilitzin, que es sentin a gust. Ja potser qui prefereix més fer un treball individual, no tan grupal, a casa, amb una pauta específica que tu li pots anar marcant i anar supervisant, llavors seria una miqueta personalitzar aquest tipus d'exercici físic per cada situació i cada persona.
Ariadna, potser et vindran allò gent jove que diu, escolta'm, estic allò les 8 hores treballant, després no? Tinc que anar a comprar, quan arribo a casa el que em ve de gust és seure al sofà.
Sí, i ho entendré perfectament. Jo el missatge que intentaria donar-li és, primer, mirar si la seva feina és sedentària, és a dir, a vegades ja només a nivell laboral ja tenim una feina sedentària que estem 8 hores asseguts, aleshores aquí també tenim coses a fer, diguem-ne.
Sí,
no?
Podem per evitar... trencar aquest sedentarisme d'alguna manera?
Exacte, podem trencar aquest sedentarisme doncs, de moltes maneres, no? Per exemple, utilitzant una aplicació que controli la nostra activitat física, no? Seria una manera objectiva de saber si realment jo estic trencant aquest sedentarisme. Passejar mentre estic fent una trucada de feina o cada vegada que em truquin, posar-me de peu. Val? Fins i tot actualment també a nivell d'empreses també es fan pauses actives que s'anomenen, que són breus interrupcions programades, va? Que impliquen fer exercici físic suau i estiraments durant 10 minuts, per exemple, no? En tot l'equip, ja sigui en una reunió, per exemple, online amb el Zoom, no? De dir, vale, doncs ara parem 10 minuts, durant aquests 10 minuts tots farem una pausa activa, no? O bé a nivell presencial, no? En la mateixa empresa, doncs també hi ha empreses que fan reunions de peu en lloc d'estar asseguts, val? És a dir, hi ha molts recursos diferents, val? que podem utilitzar per trencar aquest sedentarisme, fins i tot triar mitjans de transport, no? que ens portin fins al lloc de treball, però que siguin actius, és a dir, la bicicleta, per exemple, caminar, val?
Pujar escales i baixar-les en lloc d'agafar l'ascensor.
Sí,
no?
Sí, sí. És a dir, jo, petits objectius i la suma d'aquests petits objectius amb aquesta persona que em comentaves, no, aquest exemple, doncs seria, va, doncs comencem per la feina. Si realment estàs tantes hores a la feina, doncs intentem fer una vida més activa a la feina, no? Com ho faríem? Doncs anar escalant una miqueta i poquet a poquet doncs, anar incorporant aquests hàbits de vida, no? Anar modificant aquest estil de vida, vale? Que és el que ens interessa, no? Sobretot modificar aquests hàbits, aquestes conductes de la vida quotidiana, no? que puguin incidir positivament en el nostre benestar, ja sigui benestar físic, psíquic o social. No?
Jo abans a l'Ariadna li deia si aquests hàbits s'han de treballar ja de ben petit. De fet, també tenim allò problemes a pediatria, no? Infants molt sedentaris, també, uh-huh. Pel tema de les tecnologies. No sí. Sé si hem de fomentar allò de, escolta, on sortim a jugar no? Als
sí,
parcs.
Sí, sí. Sobretot el que s'anomena reduir el consum de pantalla, no? El temps de pantalla. És a dir, hem de intentar suplir aquest temps de pantalla amb activitats més actives, val? Perquè clar, ara és el mòbil, ara és la tele, ara és la tablet i anem sumant. I llavors ens trobem nanos molt sedentaris que realment a edats molt tempranes doncs, tenen un estil de vida poc saludable en aquest sentit, no? Perquè són sedentaris i no fan la suficient activitat física que seria recomanable segons les directrius que ens marca l'OMS.
Perquè si una personeta, no? Allò, un infant ja comença de ben petit a tenir allò una vida molt més activa, això garanteix que també en l'edat adulta també sigui una persona doncs això amb uns hàbits més saludables?
Mm-hmm. Sempre que ja establim uns hàbits de conducta, no? Des de ben petitons, estem reforçant que aquesta persona de gran pugui seguir amb aquest estil de vida o amb aquests hàbits, no? Igual que els ensenyem a rentar les dents, no? Després de sopar, doncs si tu els hi transmets aquests hàbits de conducta, doncs de manera espontània possiblement els incorporaran al seu dia a dia. I és l'objectiu.
Ara posem el cas contrari, una persona ja adulta que dius que jo mai he fet activitat, no? Ni exercici físic, mai és tard.
Mai és tard, mai. Hi ha molts recursos i és el que et deia, no? Es comença amb cosetes molt bàsiques, no? Diguem-ne, trucs, per exemple, per fer una vida més activa, vale? I a partir d'aquí, doncs...
Anem a posar-ne algun truc d'aquests, a veure, uh-huh. Què és el que podem fer?
El que dèiem, no? Primer, limitar el temps de pantalla, no? I transformar-lo en temps actiu. Per exemple, si podem utilitzar la música com a recurs per moure'ns, no? Podem fer-ho amb o sense companyia, seguir el ritme de la música. Vale? Podem també incentivar les relacions socials d'aquesta persona perquè quedi amb coneguts, amb amics, vale? I que augmenti la seva qualitat de vida. Vale? Avui en dia sabem també que la natura i la cultura ens aporten salut. Vale? Per tant, li podem proposar de fer passejades a espais naturals o d'interès cultural. Vale? També li podem oferir a aquesta persona els recursos, que coneixi quins recursos té la seva ciutat doncs per participar de manera activa en aquestes activitats, no, que es fan dins de la comunitat i que s'acostumi durant el seu temps de lleure a fer activitat física.
I fer exercicis de cardio també comporta allò aixecar peses?
Sí, parlem més d'exercicis de força.
De força.
Val? A vegades amb el pes del propi cos, ja estem fent un exercici de força. Seria un primer nivell, no? Aleshores, progressivament, aquestes càrregues les podem anar augmentant i aleshores sí que ens podem valdre d'altres eines, com podrien ser doncs, el que m'anomenaves unes mancuernes, no?, que s'anomena, o unes gomes elàstiques, o fins i tot ampolletes d'aigua, per anar augmentant una miqueta les resistències.
Si agafem allò un quilo de llenties, també serveix per començar, no?, per exemple.
Començaríem en mig, per això, però vaja, sí. Amb la gent gran, per exemple, els grups que fem atenció primària de fragilitat, doncs utilitzem ampolletes d'aigua de 300 grams i anem progressant a mig quilo i pràcticament ni se n'adonen i estan fent exercicis, fem exercicis funcionals, no?, que incorporin moviments de la seva vida diària, però ara estem treballant també la força, que ens interessa molt en aquestes edats, doncs recuperar una miqueta de massa muscular.
També nosaltres hem vist allò en grups de gent gran o persones allò amb una dificultat, no?, d'estabilitat, de mobilitat, de poder fer exercici assegut.
Sí. Fem exercicis
assegut. És a dir, si una persona diu, sí, està molt bé tot el que esteu explicant, però clar, jo tinc una dificultat...
Uh-huh. Cap problema, tenim molts recursos per fer exercicis assegut. Simplement comencem amb un nivell en el qual els riscos es siguin controlats, és a dir, la persona està asseguda, el seu pes està a la cadira, no recau en les seves cames. Per tant, segurament, si són persones que tenen dolor ja a les extremitats inferiors, aquest dolor ja el deixem anul·lat i ens centrem més doncs, en fer una activitat de braços i cames en descarga, que es diu. És a dir, i a poc, a mesura que anem guanyant massa muscular, podem treballar també l'equilibri i començar a fer exercicis amb suport anterior, que s'anomena, no? És a dir, posem la persona ja de peu amb un petit suport anterior, com pot ser una cadira, un moble, i comencem a incorporar algun exercici de peu. De manera espontània, de manera que la persona pràcticament no se n'adona i estan tots ells fent exercicis de peu, perquè deien que no podien.
Li tornem allò a proposar a l'Ariadna, una persona que diu, escolta'm, jo l'únic que em ve de gust és que seure al sofà, puc estar assegut al sofà i fer exercici mentre estic doncs, escoltant música o veient allò un programa que m'interessa, no?, un podcast...
Sí, es pot fer... exercici físic amb els braços, amb el tronc, amb les cames i tu estàs assegut. Seria seguir una pauta d'exercicis i seria un bon començament per a una persona sedentària que li crea cert rebuig això de fer activitat física o exercici físic. És sempre pactar amb aquella persona el tipus d'activitat física que li agradaria, que li aportaria alguna cosa a nivell personal, perquè no ha de ser res imposat, jo penso, sinó pactes amb aquella persona, quina activitat física, doncs, se sentiria confortable i a gust per fer-ho de manera repetitiva, perquè ens interessa crear adherència, no?, i que aquesta persona, a poc, ho incorpori en el seu dia a dia i passi a ser un hàbit.
Ariadna, hi ha molts fisioterapeutes i d'altres que no ho són, però que tenen canal de YouTube i que fan allò sessions. No sé si també des de la primària disposeu d'algun canal que pugui doncs, la ciutadania fer-ne a ús. Allò de dir, escolta'm, això té una garantia o està bé?
Sí, nosaltres els hi proposem recursos, a vegades els hi proposem enllaços, no? Per exemple... Sé que la unitat de rehabilitació de l'Hospital de Mollet, en el seu moment a la pandèmia, va fer una sèrie de vídeos i a vegades els utilitzem com a suport.
Sí, crec que a més en tenen també de preparació prèvia a una intervenció quirúrgica, no? De maluc, de genoll...
Llavors, tot el que sigui facilitar-li a la persona que entengui que pugui fer els exercicis de manera efectiva a casa seva, doncs endavant. Els pots donar recursos, pautes escrites, dibuixos, enllaços, la gent més jove doncs, potser et demana més un enllaç. Ens valem també del PowerPoint, en el quan parlem algun monogràfic. Llavors, bueno, anem utilitzant diferents eines.
És perillós fer exercici sense que hi hagi un control previ? Allò que dius, ah, doncs jo m'hi poso això, no?, aquest enllaç, però clar, ningú et controla, igual et fas mal, o no? O si et comença a fer mal, doncs deixa-ho, perquè potser estàs fent alguna cosa malament.
Clar. Sempre que no estàs supervisat, no?, corres el risc, que és el que dèiem, no?, que l'ideal seria personalitzar aquest exercici físic en funció de la teva edat, les teves circumstàncies personals, les malalties associades que puguis tenir, per no córrer cap tipus de risc. No? Si el YouTube està ple de vídeos, no saps qui els fa ni de quina manera... doncs està clar que si no estan supervisats, pues, t'exposes a tenir alguna lesió.
Ariadna, l'Ariadna, recordem, l'Ariadna Cots és fisioterapeuta en el centre d'atenció primària de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès, fent aquesta adaptació, aquest canvi, no?, per un estil de vida saludable. Recordem que l'objectiu era la prevenció. Hem començat parlant, no?, de la prevenció d'aquestes malalties cardiovasculars. Recordem una miqueta què és el que evitarem. És a dir, no serà allò la panacea, no? Allò no, segurament, doncs, si hi ha altres factors afegits, però segurament millorarà, no?, la nostra situació i previndrem, no?, de... Sí, de situacions sí, com ara.
Exacte.
Hem dit allò, hipertensió, per exemple, no?
Exacte. Bueno, hi ha uns factors de risc que no podem controlar, no? Per exemple, l'edat, no? Sabem que a partir de, els homes, a partir dels, 45 anys, el seu risc de patir malalties cardiovasculars doncs augmenta. Les dones seria a partir dels 55, no? Això no podem controlar, és el que és, el sexe tampoc, no? Sabem que els homes té més predisposició, no?, a tenir aquestes malalties cardiovasculars. Aspectes genètics, igual, no?, tenim, si tenim antecedents familiars, doncs, doncs és el que hi ha, no? I el nivell, també se sap que altres factors que també no podem controlar tant és els socioeconòmics, no? El nivell de renda d'una persona també segurament condicionarà el tipus d'alimentació que pugui tenir, no? Però sí que hi ha altres factors controlables que jo crec que són en el que ens hem de centrar més, vale? Com seria el consum tabàquic, evitar l'obesitat, vale? El control del tipus d'alimentació, vale? I els factors psicosocials que dèiem, no? De l'estrès, doncs tot això són factors que ens poden predisposar a que ens apareguin aquestes malalties. Si els tenim, si aprenem a gestionar-los, doncs el risc anirà cada vegada disminuint.
Comentava l'Ariadna, doncs, la situació també econòmica, no?, també afecta, evidentment, en el tema de l'alimentació. El que sí que podem fer és tenir en compte allò, els productes més de temporada, no?, i de proximitat, que segurament seran els que veurem amb un preu més assequible,
sí,
no?, i menjar més sa i potser menys quantitat.
Sí, 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 sí. També, doncs, amb els nanos també l'educació per la salut en temes d'alimentació, doncs també serà molt important ja des de ben petits, no?, el que comentaves, no? Això ja actualment s'està fent a moltes escoles, incidint al tema de l'alimentació, que els propis nens sàpiguen que els hi convé menjar i a poc a poc vagin incorporant aquests hàbits d'alimentació saludable a la seva vida quotidiana.
Com a fisioterapeuta d'un centre d'atenció primària, feu grups de sessions grupals per sobre el tema que hem tractat avui, allò adreçat a persones amb riscs de malalties cardiovasculars?
Sí, el que fem concretament amb risc de malalties cardiovasculars no, però sí que, per exemple, si s'acosta algun dia el Dia Europeu de Prevenció de les Malalties Cardiovasculars, doncs sí que en fem ressò des del propi equip d'atenció primària a tots els pacients i fem divulgació i sí que fem, doncs, potser fem una pinzellada durant les dates al voltant, no?, per remarcar una miqueta més, o si s'acosta el Dia Mundial de l'Activitat Física, doncs aleshores aquí sí que fem un treball previ, no?, també de divulgació i de...
Bueno. I si som una persona, jo, que pateix una hipertensió, ens podem adreçar al nostre o la nostra metgessa de capçalera i dir, escolta, m'agradaria tenir una sessió de la fisioterapeuta perquè ens recomanés allò, algun tipus d'exercici que em s'adequés, no?
Sí, el professional de referència sempre serà el seu metge, no? I el metge sempre és el que una mica sospesa, no?, les necessitats que pugui tenir el pacient i en funció de la nostra cartera de serveis, doncs el metge, doncs, derivarà el pacient a fisioteràpia, en aquest cas d'atenció primària, o bé a un altre recurs que sigui més adient al propi pacient, no?, un centre de rehabilitació, a l'hospital... Bueno, sempre en funció de la cartera de serveis que oferim actualment a atenció primària.
Ariadna Goig, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ho deixem anar aquí. En tot cas, que tothom sàpiga que cal allò adaptar un estil de vida saludable i que això comporta doncs, alimentació, activitat física i deixar doncs, temes com el tabac, evitar l'obesitat i el sedentarisme, entre altres.
Exacte.
Fins una altra. Gràcies.
A vosaltres. Bon
Adéu-siau. Bon dia.
Adéu.
Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.
Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.